Les dues en punt, bona tarda. Estrenem setmana a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
És dilluns, 8 de juny, el Sabadell ni té rival per la primera ronda del play-off ni espera tenir-lo en les pròximes hores. De fet, no té ni seu confirmada pels play-off a 40 dies clavats de la disputa del primer partit de la promoció, quan semblava que deixàvem enrere els enrenous de quins equips jugarien al play-off, com serien les categories la temporada vinent, si es jugava o no la promoció. Ara la incertesa segueix amb les seus dels partits i amb la data del sorteig. La circular recollia que a partir del dia 8 de juny es faria el sorteig dels creuaments. Fins ara s'havia complert amb tots els terminis pel que feia inscripcions d'equips, reclamacions i resolució d'apel·lació. Amb el sorteig, però, la cosa ha quedat frenada. I no menteixen. Sent exagerats, si el sorteig fos el dia 17 de juliol, un dia abans del play-off, també es compliria aquesta premissa del a partir del 8 de juny. I tot per calés, perquè la federació segueix negociant encara una possible seu que sigui l'escenari d'aquesta competició, descartada a Múrcia per diners. Marbella s'ha erigit com a principal candidat en les últimes hores. A la recàmera sempre està les Roces, la seu de la federació. Ara mateix semblem més a prop de Màlaga que de Madrid, però això és la federació, i en els 40 dies que just avui queden pel play-off encara pot passar qualsevol cosa.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de sol, Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
L'última hora dels play-off amb aquest sorteig, a saber quan serà, i també amb les seus. També passarà per aquí el segon entrenador del centre d'esports, Juvenale Jogo One, on el dia que la ciutat de Sabadell ha entrat a la fase 2 del desconfinament, el que ha afectat també el tipus d'entrenaments del centre d'esports, i també el director esportiu del Club Natació Sabadell, Xavi Balaguer, valorant un mercat més que mogut al waterpolo, entre d'altres temes. A les acaballes felicitarem Jordi Millán, el tècnic sabadellenc, per l'ascens del Sant Feliu.
I fora de l'hotel?
Leo Messi ja s'entrena amb normalitat amb la resta de la plantilla del Barcelona després de deixar enrere els problemes al quàdriceps de la cama dreta. Tot apunta que l'argentí estarà disponible per la represa de la Lliga, en el cas dels blaugranes, el dissabte 10 de la nit a Somoix davant del Mallorca. Adversitat més grossa la que ha d'afrontar el Manchester City, que presenta un recurs al TAS per intentar revocar la sanció de 2 anys sense poder jugar a Europa. La UEFA, recordem, així ho va dictaminar perquè el club anglès s'havia saltat el fair play financer. S'espera que la decisió final es prengui durant el mes de juliol. I en temps de coronavirus, una de les poques competicions que estava en marxa era la volta al Vietnam de ciclisme. I allà ha guanyat un espanyol, Javier Sardà, que ha reeditat el títol en terres asiàtiques després de no tenir problemes per mantenir el mallot de líder a l'última etapa.
Han parlat en les últimes hores
Javier Tebas, president de la Liga, ahir a Movistar, sobre la presència de públic als estadis.
Desde luego soy partidario de cuando se pueda tener gente en los estadios y aquellos lugares donde se pueda tener gente en los estadios. Es muy importante. Si esta pandemia hubiese afectado a 4 comunidades autónomas solo y al resto de España no, y en esas comunidades autónomas hubiese podido jugar puerta cerrada, ¿qué hubiese sido? ¿En el resto todo el mundo sin público?
I a les xarxes socials.
Unes imatges que estàvem esperant des de feia temps, les publicades pel perfil oficial del centre d'esports avui a les xarxes socials. L'equip arlequinat ja s'entrena en grup, amb un màxim de 10 persones, això sí, aprofitant l'entrada de Sabadell a la fase 2 de desconfinament.
De quin partit no estarem pendents?
És Cazuceña contra Sporting San José. A les 9 de la nit, la final per l'ascens, el Clausura de Costa Rica. Allà sí que tenen ja data, seu i fins i tot partit.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Cinc minuts. minuts clavats per sobre de les dues. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Avui havia de ser el dia que el Sabadell coneixés el seu primer rival als play-off. Dic havia perquè a hores d'ara, com sabeu segur, sabem el mateix que divendres, que la setmana passada, que l'anterior, que fa un mes. Aquella famosa frase que ja fèiem referència, ja ens l'auloràvem, aquesta de a partir del 8 de juny era, com tot en aquest coronavirus, el suficientment ambigua com per dir que si avui no es fa el sorteig, com no es farà, doncs no han mentit, no, Sergi? Al final, tot i les intencions inicials de la federació de fer el sorteig avui, hi ha temes pendents com resoldre on carai es jugarà el play-off i, per tant, això queda en un interrogant, fins i tot, de saber quan serà el sorteig.
Si em permets la broma, direm allò de estem segurs que no serà avui, no? Jo encara ho mantinc amb interrogant perquè mai no se sap, però bé...
El meu somni, ja ho saps, és veure una circular que digui si la sobretaula no s'allarga massa, d'aquí una estona farem el sorteig.
Bé, sí, com sigui, el que està clar que avui, com dius, no hi haurà el sorteig i, per tant, estem tots plegats a expenses d'això, d'aquest comunicat, que sigui una mica amb més marge del que dius tu, que no sigui de migdia cap a tarda, de saber quin dia, a quina hora, en quin format i amb quines característiques tindrà lloc aquest sorteig, que en aquest cas sí, si no passa res estrany, s'ha de celebrar la seu de la pròpia Federació Espanyola de Futbol, que no s'inventin allò de traslladar-lo ja directament a la que ha de ser, a hores d'ara, com dius, també interrogant la seu d'aquest Playoff Express d'ascens a segona divisió A.
Clar, això serà el capítol segon que tinc preparat per avui, el tema de la seu sobre el sorteig. Clar, ni una novetat, no? No en sabem res. L'únic que sabem és que a partir d'ara pot ser qualsevol dia ja.
En qualsevol moment pot sortir l'anunci de dia i hora, que com diem, esperem que sigui com a mínim amb 24 hores de marge per allò de que no ens agafi a peu canviat. Però sí, a partir d'avui, com deia la circular aquella famosa que algú ens va fer destacar amb aquest a partida que comentaves, doncs hi ha arribat aquest a partida. A partir d'avui, en qualsevol dia, en qualsevol moment, en qualsevol franja horària, hem d'esperar saber aquest sorteig i, per tant, per realitat, no tant el camí que ha de seguir el Sabadell, sinó com a mínim el primer rival que es trobaran els arlequinats en aquest duel entre tercers de cadascun dels quatre grups de la segona B.
Aquesta és una altra, que si algú va una mica perdut, el sistema serà exactament el mateix que d'altres anys, encara que sigui amb un format express, amb un únic partit, en una seu, etc. Entre altres coses, perquè evidentment continua valent el criteri de la classificació, i tot dependrà, imagina't que passen, per exemple, quatre quarts classificats, que fan la sorpresa per partida quàdruple i eliminen a 4 segons. Doncs aquí ja queda diferent el panorama. Tot depèn de qui passi la primera ronda per, a partir d'aquí, allò que havia passat més d'una vegada, de fins i tot saber el creuament prèviament. Perquè si el d'aquest grup no pot coincidir amb un de la seva lliga i és faves comptades perquè és un primer contra un quart, per dir alguna cosa, doncs al final aquest tipus de sorteig el que no pot esperar la gent és que digui, vale, ja sé que si el Sabadell guanya, m'ho invento, el Badajoz o l'Atlético Madrid B, jugarà contra el guanyador d'aquest altre partit. No serà així, perquè no. Això serà depenent de les rondes.
Correcte, dependrà de com dius, no ha passat mai que quatre quarts eliminen els quatre segons.
Ni crec que passi aquest any, però
no,
vaja.
No sé si maleiríem llavors no tenir el factor camp a favor, perquè recordem que en cas que t'hagués tocat un quart, el Sabell sí que hauria jugat la tornada a casa, fet que ara ens importa gens perquè és a seu única i a partit únic, però tot apunta, com dius, que no coneixerem el camí exacte del quadre perquè depèn dels rivals i també que, sent realistes, molts números ha de tenir el Sabadell en cas de superar la primera eliminatòria, que li toqui un primer i en el seu major defecte un segon classificat com a molt, molt, molt.
De fet, si la cosa va molt bé i el Sabadell arriba a la tercera ronda, jo crec que en algun moment de la pel·lícula et trobes segur un primer classificat.
Sí, si no han caigut els altres dos primers classificats, recordem el famós any d'Ipurua, que l'Alcoyano va eliminar els altres dos. És a dir, a la segona ronda va eliminar l'Eibar i a la tercera ronda va acabar eliminant l'últim campió que quedava amb opcions d'ascens. En aquell cas, diria que va ser Lugo.
Lugo. Pujant a l'Anxo Carro.
I que també es va quedar fora. És a dir, en aquest cas...
De fet, l'Alcoyano passa les dues rondes fora de casa, clar.
Sí, clar. Per tant, és allò de dir, bé, aquell any van pujar dos primers, Real Murcia i Centre d'Esports Sabadell, i un altre dels convidats va ser un quart classificat que es va pelar pel camí als dos campions que quedaven en vida.
De fet, diria que el quart va ser el Guadalajara contra el Mirandés, però vaja, això ja és tirar massa de memòria i desviar-nos 9 anys enrere del que estàvem parlant ara. En definitiva, que si esteu escoltant això, jo he posat la ràdio avui amb la il·lusió de saber quan seria el sorteig, si a quarts de 5, quarts de 6, a les 5 en punt, i qui estaria per allà. Doncs no hi ha sorteig a priori, tot i que a partir d'ara ja és un esperar que en qualsevol moment surti la circular, anunciï que demà passat o l'altre és el sorteig, i per tant, a partir d'aquí, el que podeu fer segur és estar pendents de Ràdio Sabadell, ja sigui a Twitter, @RadioSabadell, o al 94.6, que aquí anirem dient aquesta última hora, que fa que el Sergi no s'aixequi pràcticament de la cadira on és ara mateix, perquè la veritat és que cada dia això sí que ho té la federació, et genera nous petits incendis o noves polèmiques o sorpreses quan ja sembla que tot estava coll avall, per exemple, en el capítol de les Seus. Anem a aquest capítol, el de on es jugarà el playoff, perquè divendres apuntàvem ja que mentre dijous la cadena COPE donava per fet que seria Múrcia, divendres la cadena SER deia que Múrcia descartada, i a partir d'aquí tot el que va venir, en un cap de setmana especialment mogut, semblava que la Roza s'agafava pes per un motiu molt senzill. Si el públic en general no sap per què Múrcia ha quedat descartat, és cert que hi havia, per exemple, crítiques internes en quant a les temperatures que poguessin haver a la regió de Múrcia un 18, 20, 25 de juliol, però al capdavall és una qüestió purament econòmica. És el cost que té poder estar no només al Pinatar Arena, sinó obrir els diferents estadis per poder acollir els diferents partits, i com que no hi va haver entesa, d'aquí que de moment estigui apartada aquesta opció, se n'estiguin valorant d'altres. Les Roces, que és seu de la Federació Espanyola, i per tant aquí no costaria calés obrir instal·lacions perquè com a mínim entrenessin els equips, és una opció que segueix sobre la taula, però aquest cap de setmana, Sergi, sorprèn aquí un altre bolet que hi romp amb força, i que és el de Marbella, amb les seves variants, amb els seus estadis al voltant, entre cometes.
Sí, alguns diuen Màlaga amb Marbella com a complement. És cert que la seu d'entrenament seria més Marbella que no pas Màlaga. És cert, per contra, que Màlaga oferiria dos estadis, el de la Rosaleda, on habitualment juga els seus partits el Màlaga a segona divisió A, ara el conjunt malagueny en aquesta segona categoria, i també el Ciutat de Màlaga, que és un estadi d'atletisme on s'han disputat, entre altres, campionats d'Espanya, graderia gran, coberta, i amb un estadi de futbol o amb un terreny de joc de futbol com gairebé tots els estadis d'atletisme al mig. Però bé, la candidatura la podríem fer per duplicat, no? Màlaga-Marbella, Marbella-Màlaga, al cap i a la fi, en aquesta província malaguenya, seria la nova seu, que no l'última. Atent, perquè això la gent no s'ho creurà. No m'ha donat temps ni de comentar-li a l'Adri abans de baixar en antena que hi ha hagut un últim bolet que
sorprèn-me.
Aquest no sé si t'agradarà encara més. No sé si té a veure amb temperatures o no amb temperatures, amb calés o no amb calés, que és al final la mare dels ous.
No em diguis que anem al nord.
Galícia.
Oh, que bo.
Galícia. Galícia és un altre que s'ha apuntat a la festa, o com a mínim, ara, més enllà del comentari del xascarrillo de carrer, deixa'm que et digui que és la que algun mitjà apunta que també s'hauria presentat. És cert que Màlaga porta molt avantatge, perquè de fet hi ha informacions que apunten que representants de la Federació Espanyola de Futbol han estat visitant aquestes instal·lacions, han estat visitant una miqueta com seria tota la infraestructura de moure 16 equips en aquestes seus, i amb tots els partits que s'han de jugar, doncs, per començar, entre el 18 i el 19 s'han de jugar tots els partits de la primera ronda.
Sí, són 4 i 4.
Estem parlant d'un número d'enfrontaments que haurien de repartir-se en dues o tres seus, en dos o tres camps, però, insistim, l'última és que Galícia, al nord, també entraria en aquesta travessa, que, com diu, sempre té l'últim comodí, que és el d'acabar jugant a les Roces, si cap d'aquestes operacions acaba fructificant.
De fet, les instal·lacions de la ciutat esportiva que hi ha a Marbella seria per entrenar, però fins i tot aquí podríem jugar, i he llegit en algun lloc, fins i tot Al Jazeera, que queda més al sud, però que són 50 minuts de distància entre Marbella, que quedaria al mig, entre Màlaga cap a una banda i Al Jazeera a l'altra, i per tant aquest gruix principal de la primera jornada de 4 partits dissabte, 4 diumenge, fins i tot podria entrenar aquesta roda.
Sí, hem de dir que aquest resort, per dir-ho així, o aquesta ciutat esportiva que hi ha a Marbella, Sevilla també podria acollir, de fet, és un dels que acollirà camps, i ara amb un afegit a algunes informacions, i aquesta és qüestió de confirmar-la en els propers minuts, apunten que fins i tot la fase d'ascens, el play-off express d'ascens de tercera a segona B, com a mínim d'un dels dos grups andalusos, recordem que tercera Andalusia està dividida en el grup 9 i en el grup 10, per el volum de en aquest cas, de fitxes i de clubs inscrits, un dels dos grups, com a mínim, també jugaria en aquesta seu del Marbella Factory, aquesta mena d'instal·lació un pèl artificial, però que al cap i a la fi cada cop s'està portant més. El fet de Pinatar Arena és un altre exemple.
A Salou, per
exemple. On els equips europeus, centreeuropeus i de l'est aprofiten les seves aturades d'hivern per venir a fer pretemporades aquí a l'estat espanyol, ja sigui a Catalunya en concret o a qualsevol altra comunitat autònoma. Doncs bé, Marbella, Màlaga i, com et dic, aquest darrer bolet de Galícia, que no sé si donar-li molta veracitat o no, veient que tot apunta que Andalusia aposta amb força perquè el play-off s'acabi jugant al sud, a 1.000 quilòmetres de Sabadell, mal comptats.
Sí, és que estava pensant que si vas cap al nord són 1.000 quilòmetres, si vas cap al sud són 1.000 quilòmetres, si algú ha fet la feina ja de... Vaig anticipar-me i pensar en hotels... Parlo de clubs, evidentment. Vaig a fer la feina de veure quin hotel ens allotgem a Múrcia. Ah, no, calla, que és a Madrid. Ah, no, que és a Màlaga. Ah, que potser és a Galícia. Hauràs recorregut tota la península, pràcticament. Confirmat el que dèiem, Marbella seu dels play-off descents a segona B Andalusia. Per tant, de fet, això és curiós també, Sergi, perquè a segona B, per anar a segona A, no hi ha seus encara, i mira tot l'enrenou que tenim, però sabem que el grup català jugarà a Badalona, sabem que el grup extremenya jugarà a Mérida, sabem que el grup gallec jugarà a Balaïdos, o sigui que al final,
sí, sí.
La tercera divisió...
Euskadi diria que és l'Eioa, al final la seu escollida per jugar.
Bé. O sigui que tercera divisió, tot i estar un graó per sota, entenc que logísticament és molt més fàcil, perquè és semifinals i final, i en dos dies, tres partits, ja ho tens fet, però igualment deixa't anar el tema de tenir a tercera divisió ja les seus confirmades i a segona B encara no.
Sí, sí. Evidentment, com dius, és més fàcil, molt més pràctic, molt més la logística molt més senzilla. Només cal veure l'exemple del futbol català, on estem parlant de 4 equips només i no 16. L'elecció, en aquest cas, del nou municipal de Badalona, que ja vam comentar ara fa alguns dies. Però sí, no deixa de ser curiós que mentre les territorials, per dir-ho així, van avançant feina, la mare, la seu central, en aquest cas la Federació Espanyola de Futbol, està trobant tots aquests contratemps econòmics, insistim perquè és un element a tenir molt i molt en compte, tots aquests contratemps econòmics que fa que a hores d'ara, com a mínim, sempre m'agrada destacar-ho per allò que més es noti, que és el directe, 17 minuts per sobre de les 2 del migdia d'un dilluns 8 de juny, encara a hores d'ara, no sabem oficialment quina és la seu i, evidentment, de retruc, si m'ho permets dir així, no sabem l'hora del sorteig tampoc.
És bona terra de marisc, per tant, m'has encigalat amb el tema Galícia ara. No sé, també és una carpeta que no obrirem avui, però el tema de la premsa als play-offs...
Ja en parlarem, que aquesta es farà plorar, jo
sí,
crec.
Sí, correcte, correcte. Però vaja, simplement per rematar-ho, Sergi, avui, a tot això, estrenem aquí a Sabadell fase 2 de desconfinament, en general, no en el món del futbol, sinó a la ciutat, però això també es nota al terreny de joc.
Sí, com comentaves al principi, a l'entrada del programa, això també ha fet variar el que fins ara eren gairebé tot el dia d'implicació, com a mínim per alguns dels responsables de l'staff tècnic, treballadors del club, que gairebé tenien això cada hora, una parella de jugadors des de primera hora del matí fins a ben entrada la tarda. Ara la cosa es redueix a 2 torns, si no vaig equivocat, i com dius, en aquests grups de no més de 10 persones, no més de 10 jugadors...
Sí, a tot estirar 3 torns per allò de tenir 20 i escaig.
Doncs ho acabem d'ajustar per aquí, per allà, i com diem, tornem mica en mica, encara que segur que no és el desitjat, mica en mica a la normalitat amb la qual ens haurem d'anar acostumant. Tant de bo, com explicaven els companys dels serveis informatius ara fa una estoneta, dilluns que ve, com ha demanat el govern de la Generalitat, ja entrem en la fase 3 i ja fem gairebé el pas definitiu a aquesta normalitat.
Doncs creurem els dits, tocarem ferro i el que calgui. Anem a conèixer com ha anat el tema avui. Sergi, gràcies. Fins ara.
Fins ara.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Gairebé 20 minuts. minutets per sobre de les dues. El Juvenal Ejogo Bueno, a part d'excapità del Centre d'Esports Futbolista Sabadellenc, que en el seu dia és el segon entrenador del Centre d'Esports Sabadell, i el tenim a l'altra banda del telèfon. Per tant, el saludem. Juve, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Adi, molt content.
Fase 2 ja, per fi, no?
Sí, sí, no sé, el tema aquest de les fases no el controlo massa, sé el que ens implica a nosaltres els entrenaments, o sigui que... Sí, volia comentar que estem treballant en tres torns encara.
Tres torns, no, encara?
Sí, sí, sí.
Com ha anat aquest primer entrenament? Perquè és la primera vegada que podeu fer torns ja amb grups de fins a 10 persones, fins a 10 jugadors. Què heu fet avui, per exemple? Com ha anat la cosa?
Bueno, encara com no tenim una confirmació clara i oficial del tipus d'entrenament que podem fer a l'hora d'interactuar els jugadors amb els altres i hem d'anar guardant encara amb els de seguretat, doncs anem enginyant exercicis de manera que intentem treballar el màxim possible en tots els aspectes tàctics que podem i tècnics que podem i de posar a punt dels jugadors, pues fer una mica, pues tirant d'inventiva una mica i fent pues això, modificacions dels exercicis que en un primer moment s'han de fer d'una manera, pues per intentar conservar pues això, no, tot el que són les mesures, i per intentar no fins que no ens tinguem una confirmació oficial de que es pot entrenar amb els jugadors interactuant entre ells, pues fem el que podem, la veritat.
I m'imagino que la idea és calcar la mateixa sessió tres vegades perquè tothom faci el mateix.
Sí, sí, fem el mateix entrenament en tres torns i ja està. Hem fet tres grups, venim treballant per grups des de que vam començar, i els grups pues, han anat creixent una mica de volum de jugadors, però seguim tenint tres torns i fem tres entrenaments exactament igual.
És molt estrany, això, eh? Evidentment no és tan pesat com haver de repetir tot 12 vegades o 14 vegades de dos en dos, però que a les 10, a les 11 i a les 12, per dir-te alguna cosa, es faci exactament el mateix exercici, però amb grups diferents, és estrany, eh?
Sí, la veritat és que és una situació una mica anòmala, però bueno... com bé deies abans, no? Quan vam començar els entrenaments doncs era bastant dur perquè teníem grups de dos jugadors només i a part de que nosaltres arribàvem a les 7 del matí a l'estadi i no sortíem d'allà fins a les 6 de la tarda, i sobretot per tema dels jugadors, no? Que els jugadors que els tocava a primera hora del matí, doncs mira, encara rai, però els que havien de fer la seva sessió que els hi pertocava, doncs, no sé, a la una i mitja del migdia, doncs era complicat perquè el sol doncs era bastant dur i bueno, però bueno, gràcies a Déu ja aquesta fase ja l'hem passat i ara, doncs mira, podem fer els entrenaments només tres vegades, repetir-los només tres vegades.
Per cert, que t'hem vist, diria, amb l'armilla posada avui, eh? El toc no es perd, eh?
Sí, bueno, intento... al final el que demana l'equip i el que demanen els exercicis i els entrenaments, pues, sempre estic allà per acabar de completar pues, els exercicis que fem i bueno, pues, crec que també tenim una sort de que tant l'Antoni en un moment determinat que també a vegades s'hi ha tingut que posar com jo, pues, encara estem bastant en forma i podem mantenir el nivell dels exercicis perquè si no seria un problema de veritat, no? I bueno, sí que avui m'ha tocat durant tot el principi de la temporada, quan vam tenir tants problemes de lesions, doncs pràcticament jo entrenava com un mes, com aquell qui diu, i de mica en mica doncs, la infermeria es va anar buidant i ja em van donar un respiro, però avui, per exemple, m'ha tocat fer tres entrenaments complets, com aquell qui diu, i bueno, també em va bé, no em puc queixar.
Perquè no tenim fitxes lliures, eh? Que si no, amb l'Antonio i tu, aquí teníem un parell de reforços de luxe pel playoff, eh?
No, els jugadors sempre fan broma amb nosaltres, de que no, que estem per jugar, i no, futbol, si es pogués jugar a futbol sense córrer, doncs podríem jugar, però lamentablement el futbol d'avui dia es necessita en cames i es necessita molta, molta energia, i nosaltres a la nostra època ja va passar.
Ara que comentaves que avui has fet els tres torns, que ho has viscut, per tant, des de dins, evidentment no són sessions al 100% com serien en una setmana normal de Lliga, per exemple, però ara que ja són grups de 10, tu com has vist els jugadors, com veus a l'equip, quin és l'estat ara mateix de la plantilla, tenint en compte, evidentment, que queden encara 40 dies per arribar al playoff?
Bueno, la veritat és que sí, ajuda una mica que els grups de treball siguin una mica més amplis, però sí que és veritat que necessitem, quan abans millor, en quan es pugui i la situació ho permeti, reunir tot l'equip i fer sessions d'entrenament tots conjunts, sobretot pel tema mental dels jugadors, no? Perquè els jugadors no tinguin la sensació de que estan en una espècie de pretemporada o tal. No, això no és una pretemporada, és un tram de la temporada on ens estem preparant per algo molt gros que bueno, intentem transmetre que són situacions de la carrera dels jugadors i situacions de la vida que no es repeteixen habitualment i que són oportunitats que passen per davant i el que l'agafa amb més força i el que la vol amb més ganes és el que se l'endú. Llavors estem intentant inculcar una mica aquesta idea en el cap dels jugadors, però també necessitem això, no? Que els jugadors ja es vegin ells mateixos entrenant amb tot l'equip al complet i una mica pues tornar a aquesta sensació de grup i tornar a aquesta sensació d'equip que estàs on sempre treballes durant tota la temporada perquè ho necessitarem molt, no? Amb el que ens ve per al davant.
A part d'entrenar 10, hi ha hagut algun canvi també en quant al protocol, en quant a les mesures, o això no canvia tant?
No, bueno, la veritat és que l'entrada dels jugadors era escalonada, pues, bueno, tot el que són mesos de temperatura i amb els serveis mèdics, pues, tenen l'entrada, està tot molt ben organitzat i després els jugadors van passant de mica en mica, van fent un treball de terra amb els redactadors i després ja trepitgen camp i bueno, tenim tot molt escalonat. Després els jugadors surten per una banda i els que entren al camp entren per una altra banda. Bueno, en fi, tenim tot... Amb això no ha canviat molt. L'únic que ha canviat una mica, pues, és el número de jugadors que ha augmentat una mica respecte a les setmanes anteriors. I sobretot, pues, crec que és això, no? Fins que nosaltres estem anant amb preus de plom a l'hora de confeccionar els exercicis perquè encara no tenim confirmació real de lo que podem fer o exacte, i llavors, pues, bueno, fins que no tinguem aquest ok, pues no restablirem una mica el que són els entrenaments que habitualment estem acostumats a fer, no?
I a tot això, sense saber ni contra qui es jugarà, ni on es jugarà, ni la data del sorteig, això com ho porteu, també?
Bueno, la veritat, si et vols que et digui la veritat, ho portem cadascú a la seva manera. O sigui, jo sé segur que l'entrenador, l'Antonio, pues, de la manera que és, pues, no, bueno, pues, no, necessitaria saber-ho ja i per, bueno, pues, per mentalitzar-se i per començar a tal. Doncs, bueno, nosaltres tenim més que mirats i remirats i estudiats i reguet estudiats a tots els rivals possibles que ens poden tocar, però jo sí sé que cadascú això ho porta de la seva manera, no? Jo potser, pues, bueno, pues, soc més del tipus de que quan s'aclarin i tingui que ser, pues, serà i saber-ho, tinguem que saber, pues, ho sabrem, i potser hi ha altres que tenen molta més ànsia per i molta més pressa per saber. Bueno, no sé què dir-te. Crec que sí que estem en una situació on s'han hagut de fer coses extraordinàries i bueno, s'han hagut de prendre mesures i decisions molt controvertides, diria jo, o molt difícils, i ara, pues, el tema de la seu, pues, també és una altra pedra més que tenim aquí enmig, que esperem que dintre de poques dates, pues, es pugui aclarir i sapiguem on jugarem i sobretot contra qui, no?
Fa uns dies, per cert, recordàvem l'ascens a Ipurua, l'últim del Sabadell. Ara que deies això de qui s'aferri amb més força aquest objectiu se l'acaba enduent. Tu hi eres aquell dia, encara que no vas poder jugar, vas jugar, crec que aquí a la Nova Creu Alta, però no a Ipurua. Aquests dies que hem tingut tots molt temps per pensar, per donar-li voltes, per recordar coses, etc. Has tingut aquell pensament de dir, t'imagines que la tornem a fer grossa?
Sí, és inevitable imaginar-s'ho, i és inevitable poder pensar en el que suposaria per tots, pel club, per la ciutat, pels jugadors, per la plantilla, per tothom, un ascens de categoria. És inevitable perquè bueno, si estem aquí és perquè ho volem, no? Però també et dic que els jugadors, ens importa molt que els jugadors tinguin consciència d'on estan, del que els ha costat arribar a la situació que hem arribat quan es va posar a punt final a la temporada regular, i necessitem que els jugadors recuperin això i que sentin el que tenien per intentar afrontar això amb garanties, no? Qualsevol equip que ens pugui tocar ens ho posarà molt, molt, molt difícil, i els partits es guanyaran per petitíssims detalls que els hem d'intentar tenir tots molt en compte i estar molt alerta perquè bueno, un petit detall, un metro, un pal, una parada, un remat, qualsevol petita tonteria et posa una categoria o et deixa on estaves, no?
Acabo. Aquesta setmana arrenca ja la Lliga, primera i a segona. Primer el dimecres a segona, dijous el derbi de Sevilla. Estareu atents per saber com va? Ho dic fins i tot, per exemple, amb les lligues que ja han començat, no?, a Portugal o a Alemanya, per saber com reaccionen els equips sense públic, pel tema de les lesions. És un cert avantatge veure que equips que també s'hi dediquen professionalment comencen a jugar abans per saber què pot canviar del futbol en un context tan diferent com el que tenim ara?
Bueno, si et dic la veritat, portem algunes setmanes ja veient particularment i l'Antonio veient partits d'Alemanya, per exemple, i bueno, la impressió que dona, doncs, és això, no? que el ritme és una mica menys intens, o aquesta és la sensació que dona des de fora. Però també és veritat que quan un està dintre del camp, on hi ha moltíssima gent pendent del que tu estàs fent, això et dona una sobreexcitació extra, no? I una intensitat extra que la dona el públic. Per això el públic és part fonamental d'aquest esport, no? Perquè bueno, perquè influeix molt més del que la gent es pensa, no? Llavors, clar, si li treus aquesta part al joc, pues, bueno, pues queda tot, sembla com una mica més descafeinat, però en realitat no sé, també importa molt el comportament de cada jugador. Hi ha jugador que li motiva molt al públic i el fa rendir per sobre les seves possibilitats, hi ha altres jugadors que es poden nerviós quan hi ha massa públic, no sé. Cada un és una història diferent. Llavors, nosaltres l'únic que podem fer és seguir treballant amb els aspectes de l'equip en el col·lectiu i millorant coses com puguem i anant avançant i anant mantenint els jugadors de la importància del que tenim al davant i de que tenim alguna cosa a les mans i que hem d'intentar conservar-ho o lluitar per aguantar-lo fins al final, no? Aquesta és la nostra il·lusió.
Doncs avui ens ha servit una miqueta el Juve per saber com està anant aquesta feina, aquest dia a dia, que la veritat és que, clar, és tot molt estrany, perquè no hi ha cicles petits amb un partit al cap de setmana, ni tan sols a la pretemporada has passat tant de temps sense competir. Per tant, tot és nou i ha estat un plaer poder xerrar amb el segon entrenador del Sabadell per saber com ha anat aquesta reentré en grups de 10, aquest salt a la fase 2 del desconfinament. Juvenal Etxogó, un plaer, una abraçada enorme, i que tant de bo que cada vegada més torni a la normalitat, també les sessions d'entrenament, i que sigui on sigui, però ens podem veure disputant una cosa tan, tan bonica com és un playoff. Una abraçada.
Molt bé, gràcies a vosaltres, una abraçada.
És el moment de continuar cap endavant. Moltes coses seran diferents, d'altres no canviaran. Fa més de 130 anys vam néixer com un banc d'empreses, per empreses, per acompanyar-les, amb el compromís continu dels nostres gestors. Ser amb els que creen ocupació. I aquest és el seu moment. Una empresa és els seus treballadors. I l'economia d'un país, la suma de les seves empreses. És el moment de les empreses. Sabadell, sé on siguis.
Sabem que ho heu passat malament.
Som conscients que el coronavirus ha posat les coses difícils.
Toca remuntar i ho farem tots junts.
A Ràdio Sabadell estem al costat del comerç de proximitat i volem ajudar a recuperar les botigues de casa.
Les nostres botigues.
Posem en marxa una campanya de publicitat gratuïta per tots els comerços de Sabadell.
Envia'ns una gravació de 20 segons on expliquis com és la teva botiga i el teu producte i nosaltres l'emetrem en blocs diaris.
Publicitat @radiosabadell.fm.
És hora d'aixecar les persianes entre tots.
Publicitat @radiosabadell.fm.
Ràdio Sabadell estima el comerç local. Ràdio Sabadell estima Sabadell.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte. Full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Cinc minuts i mig per sobre de 2:15 de la tarda. Deixem el futbol, anem a parlar una miqueta d'esports aquàtics en general, d'entrada perquè el mercat de waterpolo fa setmanes que fa xup-xup. S'espera un estiu mogut, segurament un dels que més de l'última dècada, i el Club Natació Sabadell està sent protagonista, directa o indirectament, en un munt, de moment, de rumors que corren especialment per les xarxes. És el dia de posar-ho tot en clar. Xavi Balaguer, director esportiu del Club Natació Sabadell, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Bé, gràcies.
Començo preguntant-te, Xavi, per segurament el cas més sonat de tot el que s'ha arribat a publicar, que és el tema del Bernat Sanahuja, que ha pagat la seva clàusula al Natació Terrassa. Es parla de 60.000 euros i es diu que canviarà el conjunt agarenc pel Sabadell. Què hi ha de cert en tot això?
No, això és una possibilitat, però que en aquest moment doncs, encara no és real. És a dir, nosaltres hem fet un plantejament del primer equip absolut masculí, en el que tenim clares quatre sortides d'esportistes, tenim una incorporació també ja definida, i ens queda una segona incorporació que hi ha diverses alternatives, i una d'elles és el Bernat.
Per tant, estem parlant que hi haurà sí o sí quatre baixes i dues altes, per entendre'ns.
Sí, hi ha quatre baixes d'esportistes professionals confirmades, com són el boi americà el Matt Farmer, el jugador serbi Marko Abramovic, hi ha també la baixa del Víctor Cabanes i la baixa de l'Òscar Cordillo, amb dos doncs, per no renovació del contracte, i hi ha una alta confirmada, que ja és un jugador que està signat, que és el boi serbi Nemanja Ugovic, i ha d'haver-hi una segona incorporació d'esportista professional. Les altres dues places les ocuparan dos jugadors de la base, com són el Marcel Tecles, de l'any 2002, un internacional júnior molt prometedor, Boia i Esquerrà, i el Josep Bonet, un nano també del planter, de l'any 2003, però que són esportistes que no tindran fitxa professional i estaran dintre dels 13. A més, si contem que una plantilla habitualment es belluga sobre 15 jugadors, perquè 13 són els de la convocatòria estrictament, doncs encara tindrien dues places més per jugadors de la nostra base per incorporar-se de manera puntual doncs, quan hi hagués alguna lesió, sanció o així ho considerés el cos tècnic.
Queda clar, per tant, el dibuix de la plantilla en general. Et pregunto per noms en concret. Deies el fitxatge del serbi Nemanja Ubovic, un jugador que ha estat a Budapest l'últim any, però que també el coneixem d'aquí al costat, no?, de l'Atleti Barceloneta.
Sí, la veritat és que és un jugador doncs, que no era la nostra primera opció en un bon inici. Hem estat doncs, força temps negociant amb un boia nacional, però que al final doncs, no ha pogut ser. I finalment doncs, el Nemanja Ugovic doncs, es va posar a l'abast, també una miqueta per les circumstàncies i oportunitats de mercat que es donen en aquests moments en què tot està una miqueta diferent, diguem-ho així, d'altres temporades, i estem molt, molt satisfets doncs, que el Nemanja es pugui sumar al nostre projecte, perquè és un esportista que coneix la Lliga Espanyola, és un esportista que malgrat té recorregut encara, però és un esportista experimentat, té 29 anys, i això, doncs, en un equip jove com el nostre, pensem que ens aportarà aquest punt aquí d'experiència, d'estar jugant a una lliga com l'hongaresa, amb l'OSC Budapest, que era el líder d'un dels grups de Champions. Per tant, estem molt contents d'aquest fitxatge.
Et poso sobre la taula més noms que han anat sortint, més que res per saber la veracitat, perquè, clar, pel que comentes, quedaria només un jugador per fitxar, traient a Ubovic. Se n'ha parlat des de Marc Larumbe fins a Ognien Stojanovic, el propi Bernat Sanahuja, de tots ells, com a molt un, no?
Sí, sí, com a molt n'hi haurà un, i tots aquests noms que has esmentat, doncs és cert que han tingut contactes amb ells, amb algun d'ells, doncs, negociacions avançades, però que no s'han acabat fructificant, i també, doncs, amb algun altre jugador estranger, doncs amb Stranilla Rasovic, Víctor Rasovic, amb l'objectiu sempre de només incorporar-ne un, però la veritat és que sí, que serà una peça més important la que estem mirant d'incorporar, perquè si una miqueta el plantejament que hem fet ha sigut el fer el canvi de quantitat per una teòrica qualitat. És a dir, veurem, perquè després això de la quantitat per la qualitat, doncs, s'ha de reflectir amb el rendiment que donguin aquests dos esportistes, que els canviarem per quatre dintre de l'aigua, perquè, insisteixo, doncs, els jugadors joves, d'alguna manera, sabem que tenen qualitat i que són d'aquí de la casa, del planter, el Marcel Tecles o el Josep Bonet, però sabem també que els queda molt, molt de recorregut i haurem de pagar un peatge, doncs, per anar-los formant, però sí que aquests dos jugadors, doncs, que incorporem, volem que siguin peces, doncs, realment importants en les seves posicions, i fins i tot, si poden ser jugadors de selecció absoluta dels seus països, doncs millor.
Entenc que això també té a veure amb el tema del pressupost, per tant, no? Que també és una de les històries, sobretot quan va sortir el tema del Bernat Sanahuja, amb el pagament de la clàusula, etc, que se n'havia parlat i molt, que va generar un cert malestar, fins i tot, amb un context com l'actual.
Sí, aquí hi ha dos temes diferents. Un, que el plantejament de fa 3 mesos, quan començàvem a dibuixar la nova temporada i la temporada vinent, era absolutament diferent del que s'acabarà produint, doncs, perquè d'alguna manera la plantilla, doncs, no serà la que els tècnics ni el club volia, doncs, perquè serà més curta del que hauria de ser, i això és una qüestió, òbviament, de pressupost, no té cap altra explicació. És a dir, com a mínim s'hagués incorporat un jugador més de nivell, o s'hagués valorat l'opció d'un segon. És a dir, per tant, estem a una sortida de 4 jugadors professionals i una entrada de 2. I, per altra banda, qualsevol situació de clàusules de rescissió, etc, el Club Natació Sabadell n'és aliè. És a dir, això són condicions que tenen els esportistes amb els seus clubs, com també els nostres esportistes ho tenen amb nosaltres, i a partir d'aquí a qualsevol club n'és aliè. És un tercer element que no té res a veure. Qualsevol esportista s'ha d'aclarir amb les seves condicions contractuals. Per tant, nosaltres, sigui el cas que sigui, no entrem en situacions de clàusules de rescissió de cap esportista, que, insisteixo, són qüestions particulars seves amb el seu contracte.
Per tant, per arrodonir el tema, baixa el pressupost, o com a mínim baixa respecte al que teníeu previst?
Baixa respecte al que teníem previst, força, i baixa també respecte a la temporada passada.
Et pregunto també pel cas de les noies, que també, evidentment, si dèiem que el mercat fa xup-xup, no només és exclusiu de l'equip masculí. En el cas del femení s'han confirmat ja algunes baixes. Recordo, per exemple, la Inara Ferrer o la Rutariño, que marxa a Los Angeles a estudiar. I en el capítol d'altes, per exemple, un dels noms que estava sobre la taula era el d'Irene González.
Sí, l'equip femení segueix un patró semblant al de l'equip masculí. És a dir, tenim 5 baixes d'esportistes professionals confirmades, més una sisena d'un esportista que no és professional. Les 5 baixes confirmades, com bé has dit, doncs, una és la Rutariño, que se'n va per motius d'estudis als Estats Units. Surt també com a segona portera la Inara Ferrer, i sortiran també de l'equip les estrangeres Laura Barzón i les dues jugadores canadenques, que han estat més intermitentment, però que són la Mònica Eigens i la Gurpreet Soy. A més, la Laia Rion, que habitualment ha estat a les convocatòries absolutes aquesta temporada, continuarà amb l'equip juvenil nostre, però anirà a buscar minuts en divisió d'honor amb l'altre equip de divisió d'honor. Per tant, són 5 sortides de jugadores professionals, més una sortida de jugadora, diguéssim, de la base, o no professional, i les entrades podem confirmar l'entrada de la Irene González, que és la jugadora doncs, que ve de Mataró i que està entrant a les convocatòries de selecció espanyola doncs, sense anar més lluny al passat europeu i al passat mundial. És una jugadora doncs, que pensem que ens ha de portar solidesa a l'arc, és una jugadora relativament jove, de 24 anys, i que ve amb moltes ganes d'il·lusió. I tindrem dues incorporacions més de jugadores professionals. Tenim avançades negociacions amb jugadores de selecció holandesa, dues jugadores concretament, i que també són jugadores d'arc, és a dir, no són específiques ni de boia, ni porteria, ni esquerranes, per entendre. Doncs aquestes dues jugadores tenim les negociacions molt avançades i segurament també s'incorporaran. És a dir, el patró continua sent el mateix, surten 5 jugadores professionals, n'entren 3, i això també ens permet doncs, obrir espai per jugadores de la nostra base. En el cas doncs, de substituir l'Ainara Ferrer a la porteria, doncs, tenim dues porteres joves de juvenils, del 2003 la Paula Carilla i del 2004 la Marc Carrasco, que s'hauran de repartir la porteria del juvenil, de l'equip B femení, absolut, i també la segona porteria de l'equip darrere la Laura Ester, de l'equip absolut. I, per altra banda, doncs, generem una altra plaça dintre de les 13, que serà doncs, per una jugadora també de la casa, del 2004 com és la Marina Serrano, del 2005 com és la Irene Casado, i una miqueta és això també, la reducció aquesta de quantitat, doncs, també intentant buscar més qualitat, que això després cal veure el resultat que dona, insisteixo, un cop l'equip estigui en funcionament.
Doncs, per tant, queda també, com en el cas del masculí, dibuixada la plantilla pràcticament i simplement per confirmar-ho, perquè també d'altres noms que havien sonat era precisament una holandesa com la Martie Keuring, havia fins i tot sonat el nom d'Alejandra Aznar, no sé si és una possibilitat, s'interessa?
No, mira, precisament doncs així, de la mateixa manera que abans amb el masculí que has reconegut contactes amb determinats esportistes, amb l'Alejandra Aznar aquesta temporada no hem tingut cap contacte. Sí que és veritat que la temporada anterior sí que en vam tenir, però en aquesta temporada no ha estat una opció. Hem tingut contactes i negociacions amb jugadores nacionals, amb altres jugadores nacionals a part de la Irene, que no han acabat doncs, fructificant, i finalment doncs, el mercat holandès s'ha obert aquest any, malgrat ser un any preolímpic. La Federació Holandesa ha canviat el sistema, diguéssim, de concentració de les jugadores. No vol tenir-les 2 anys consecutius sense competir al nivell amb els clubs. Per tant, ha obert a clubs professionals d'Europa i nosaltres doncs, som realment un club atractiu, molt atractiu a nivell de waterpolo femení, per la qual cosa, doncs, d'acord amb el seleccionador holandès també, perquè han de seguir una preparació determinada, doncs per això insisteixo en que estem molt a prop de dues jugadores. El nom que has donat no l'has desencaminat, però encara hem d'acabar de tancar, perquè és una negociació, diguéssim, a tres bandes, no només amb les jugadores, sinó també amb la federació.
Doncs queda més que dibuixat el panorama al waterpolo. Aprofito, ja que parlem amb el director esportiu del Club Natació Sabadell, amb el Xavi Balaguer, per preguntar-te sobre d'altres seccions. Per exemple, en el cas del futbol sala, plantilla reforçada amb noms de nivell, especialment el de Pepe Font, l'últim en confirmar-se.
Sí, el futbol sala també segueix un patró de 4 sortides d'esportistes i 4 entrades. En futbol sala tenim una situació que és molt paradigmàtica, que és que tenim doncs, des de fa moltes temporades el suport d'un espònsor com és Pintures La Moderna, un espònsor que continuarà amb nosaltres la temporada vinent i que fa que el club no hagi de fer aportació en aquest primer equip de futbol sala de segona B, i doncs realment doncs, continuem comptant amb ells i tenim molta il·lusió doncs, amb que l'afició que tenim una afició doncs, que omple Can Balsac doncs, cada 15 dies, doncs, continuï gaudint d'un futbol sala de nivell, diguéssim. A més, el futbol sala té un altre avantatge, que és que pertany a la Federació Espanyola de Futbol, i la Federació Espanyola de Futbol doncs, és una de les federacions que la podíem qualificar de rica, i és molt agraïda a l'hora de donar subvencions i fins i tot ajuts de cara a la temporada que ve, situacions d'aquest tipus, ajuts que potser per un Futbol Club Barcelona, per un Real Madrid, doncs són insignificants, però per un Club Natació Sabadell que té els seus equips
que en tenim dos a categoria nacional, com és el primer equip absolut de segona B i l'equip juvenil, que també està a categoria nacional, doncs qualsevol ajuda per nosaltres és molt important i ens permet continuar mantenint aquests nivells sense haver de retocar el que és aquest equip de segona B.
I hi ha dos sèniors també que estan pendents de confirmar ascensos, per exemple el del vòlei, que ja deia l'Hugo Gotuzzo que esperava que el pressupost de la secció pogués anar a menys també amb aquesta situació i que per tant l'ascens a Superliga 2 s'hauria de sufragar si es podia amb patrocinadors, però que ho veia complicat. I un altre equip que ha ascendit és el del bàsquet a Copa Catalunya. El club podrà fer front a les noves categories?
Són dues situacions absolutament diferents, és a dir, tal com deia el nostre director tècnic, Hugo Gotuzzo, en el cas del vòlei, l'ascens significa doncs, una competició molt més exigent econòmicament, sobretot a nivell de desplaçaments, d'arbitratges, en definitiva, a nivell de costos en general, i això, doncs, com bé dius, el club en aquests moments no està en disposició de fer aquesta aportació. Per tant, tot passa perquè es produeix un escenari semblant al que tenim amb la moderna, és a dir, amb el futbol sala que acabem de descriure. Algun espònsor que es comprometi i que es comprometi d'una manera estable en el temps i que pugui permetre doncs, que el vòlei pugui pujar de categoria. De totes maneres, les previsions no són massa optimistes en aquest sentit, perquè doncs, bueno, realment és un mal moment, no?, per trobar espònsors. Sempre ho és, però ara potser especialment. I pel que fa al bàsquet, el bàsquet sí que pujarà a la categoria de copes, una categoria que ja hi hem estat en altres temporades, és una categoria que a nivell de desplaçaments no implica res, perquè és dintre de Catalunya mateix, una categoria atractiva. A més, la Federació Catalana de Bàsquet ha reestructurat els grups i en lloc de fer dos grups més nombrosos en farà tres de més reduïts, amb la qual cosa redueix la competició, i això vol dir que les despeses són bàsicament les mateixes d'estar a la categoria a la que estàvem ara que fent l'ascens a Copa, que insisteixo, és una categoria doncs, aquí dintre de Catalunya. A més, tot això va emmarcat doncs, dintre d'una política general de que tota l'àrea esportiva del Club Natació Sabadell doncs, farà una reducció important de pressupost que arribarà als 250.000 euros, és l'objectiu que ens hem fixat en quant a reducció pressupostària.
Això en el global de totes les seccions, entenc, no?
Correcte, sí. Aquí estem parlant de doncs, les 10 seccions en les que el club inverteix en promoció esportiva, tant d'aigua com de sec. Un dels cavalls de batalla que hem tingut doncs, és a través dels nostres presidents de secció, direcció esportiva, president del club, doncs, al parlar amb les diferents federacions a l'hora de plantejar les temporades, la temporada vinent, per aconseguir reduccions pel que fa doncs, a costos de competició, reduccions amb les competicions, amb el cost de les llicències, etcètera, etcètera. Un exemple el tenim doncs, amb les dues lligues premat, de divisió d'honor masculina i femenina, que canvien el format. La lliga de divisió d'honor masculina, la temporada vinent, doncs, per un equip que guanya el títol sense perdre cap partit, era de 28 partits a la temporada. La temporada que ve això passarà en 20 partits, per tant estem fent una reducció de pràcticament el 30-35%. Això vol dir doncs, menys costos arbitrals, menys despeses en desplaçament i menys despeses en general. La femenina també canvia el format i passarà d'uns hipotètics 22 partits fins ara a 20 partits. Per tant, també estem parlant d'una reducció més petita, però també una reducció. I això també és el que hem intentat extrapolar-ho a moltes federacions a les que està afiliades al club, o sigui de bàsquet, de vòlei, tant espanyoles com catalanes, de tenis taula, de futbol, bueno, de la manera que aquestes federacions es sensibilitzin, no només amb el Club Natació Sabadell, sinó amb tots els clubs catalans i espanyols, en fer unes competicions amb uns costos més baixos. Per tant, això és un dels punts importants a l'hora de tenir reduccions, a part de les reduccions a nivell intern que nosaltres ens tocarà fer i la captació d'ingressos, imaginativament, que haurem de fer també.
Doncs Xavi Balaguer, director esportiu del Club Natació Sabadell, que ha estat un plaer i la veritat és que s'agraeix la claredat a l'hora d'explicar pràcticament tot, des del pressupost fins també les intencions en quant al mercat de fitxatges. Una abraçada, gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres pel seguiment.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
De fet, no ens movem del món aquàtic, rematarem dins de la piscina el programa d'avui perquè en els últims dies també hem conegut, ara que parlàvem de waterpolo, l'ascens a divisió d'honor masculina del Sant Feliu, equip dirigit per un sabadellenc, l'excapità i exentrenador, per exemple, segon de l'equip femení de l'Estalpul Natació Sabadell. Jordi Millán, què tal, com estàs? Enhorabona.
Moltes gràcies, bona tarda.
Com és això de viure un ascens a distància durant la pandèmia?
Diferent. L'any passat vam aconseguir guanyar i esperàvem pujar i aquest any no es va donar. I aquest any, estant a casa, pues, ens ha arribat el premi.
Ha estat per la renúncia del Molins, éreu segons, per tant, en el moment de la interrupció el Molins estava per davant, però amb aquesta renúncia els supereu i aconseguiu l'ascens a l'elit, que clar, és curiós, no?, perquè l'any passat havíeu aconseguit l'ascens a la piscina, però vau haver de renunciar-hi als despatxos, i un any més tard, aquest cop sí, nou equip de Lliga Premat, però 100 segons i no pas campions. Què ha canviat en aquest any per poder ara sí afrontar el repte al màxim nivell?
Bueno, l'any passat es va creure des del club que no estàvem preparats, havia arribat massa d'hora tot i bueno, ens havíem de preparar per arribar a la divisió d'honor, que és molt forta. I aquest any s'ha donat la situació que just quan va començar l'estat d'alarma, pues, va arribar al punt que estàvem un dia abans i jugàvem aquell cap de setmana primer contra el segon a Sant Feliu. Sí que és veritat que nosaltres érem segons i ens hagués donat l'opció de jugar la promoció d'ascens. El que passa que al final no ha hagut que jugar-la i hem optat per aquesta opció.
Clar, una altra curiositat, deies que us trobàveu aquella setmana de la interrupció, és que a sobre el Molins ha renunciat, el Sant Feliu puja, però la vostra piscina no és reglamentària per un partit de divisió d'honor masculina. Per la femenina sí, perquè les distàncies són diferents, però en el cas dels nois haureu de jugar de locals o a l'Hospitalet o bé precisament a Molins, que no sé com està el tema ara mateix, però ja seria curiós per acabar d'arrodonir el cercle, no?
Bueno, són coses que es donen i que no t'esperes i ara és... Això són coses que el club ha de resoldre a nivell institucional i ho faran i no hi haurà problema. Jo, per lo que sé, a nivell clubs, la relació és molt bona entre els dos, però sí que és veritat que s'han obert més opcions per veure quina és la millor opció per jugar.
Per tant, no necessàriament serà l'Hospitalet o Molins, no?
Bueno, no ho sabem encara. Sí que és veritat que el club, des del dia que vam anunciar i abans, estan mirant opcions per veure on podem jugar.
Serà tot això la primera vegada que el masculí i el femení del Sant Feliu estaran a l'elit, coincidiran a la divisió d'honor. Quina importància té això pel club?
Home, jo l'altre dia ho parlava amb el director tècnic i creiem molt important, no només pel club, sinó per la ciutat de Sant Feliu. És una ciutat més petita, no? Petita de Sabadell o, lògicament, que Barcelona. Però sí que ens ha de créixer com a club, com a equip, dos equips, però sobretot la ciutat és algo molt important. Posar el nom de Sant Feliu tant a la Lliga femenina com a la masculina és molt important.
I pel Jordi Millán, aquest doble ascens, el de l'any passat, amb aquell punt de frustració de no poder-lo gaudir a la piscina després i ara ja sí confirmat el segon?
Pues el Jordi Millán és una manera de seguir creixent com a entrenador, a persona, i al final content per tot el que hem aconseguit aquests dos anys. Jo quan vaig arribar el projecte se'm va presentar per 3 o 4 anys i l'any passat ja ho vam aconseguir i aquest any pues, ens emportem el premi de divisió d'honor. Disfrutar amb els jugadors, amb el club, però és el que he dit a una altra entrevista, no podem anar a passejar, hem de complicar les coses, competir i créixer sobretot.
Un repte maco, no?, per això, el d'afrontar una categoria que coneixes de sobres com a jugador i que ara et toca amb aquest rol diferent.
Sí, no, això, moltes vegades amb els meus jugadors ho parlem, no? Potser l'experiència com a entrenador la vaig tenir com a segon del Nani quan vaig estar amb el Sabadell, un altre tipus d'equip,
però l'experiència que he tingut durant tants anys com a jugador en aquesta categoria pues, la intento aplicar al meu equip, no?, l'experiència que he pogut adquirir en aquests anys jugant a divisió d'honor i, bueno, l'any que ve seguirem amb això, amb aquesta dinàmica.
Doncs l'any vinent, l'estar al punt d'atenció Sabadell s'enfrontarà al Sant Feliu, no només amb noies, sinó també amb els nois que dirigeix el Jordi Millán. Jordi, que et volíem felicitar en antena per aquest ascens. Ara sí, l'any passat ja vam parlar, de fet, però no es va poder rubricar en els despatxos i aquest cop sí, de totes, totes, ja ho podeu dir, amb la boca ben gran, equip de la Lliga Premat Masculina. Enhorabona, una abraçada.
Moltes gràcies.
Amb ell hem arribat pràcticament fins les 3. Una abraçada des del control de so del Toni González. Demà a les 2, més teca aquí a l'Hotel Suís. Entre altres coses, tindrem a veure quina història nova ens deixa la federació amb el tema dels play-offs, si tenim data de sorteig o no, si tenim seu, etc. I també una mica d'embol amb el Carles Bonàs, el segon fitxatge de l'Oar Gràcia, que torna al carrer Bocaccio després de 4 temporades al Sant Esteve. Això serà d'aquí a 23 hores clavades. Que vagi bé, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on sigui.